Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola amics, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més al programa La Taula de l'Evangeli de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Avui comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 5è de Quaresma, i ho farem dels dos estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell amb els tres tertulians que ens acompanyen i són Carmen Ruiz, mossèn Ramon Sàrries i Jordi Rubió. I tot seguit els hi presentem. Carmen Ruiz és mare de família, advocat i catequista de la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell. Contents de tornar a tenir aquí, Carmen.
Moltes gràcies, Maria, per convidar-me una altra vegada.
Mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Hola, què tal?
Molt bé, i vosaltres?
També content, Maria... feia dies que no venia per aquí.
No gaire, es vol
no?
dir.
Sí, sí, em recordo perfectament.
Estic content que em convidis.
Gràcies.
I és una bona oportunitat per saludar els nostres oients.
I nosaltres també de tenir-lo aquí.
Gràcies.
I Jordi Rubió és treballador social i forma part de l'equip pastoral de la Batllia Baridà de la Cerdanya, que porta el Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
De vos guard. Moltes gràcies per convidar-me.
Clar que sí, nosaltres contentíssims de tenir-los aquí, perquè sense vostès, sempre ho diem, no seria possible el programa. Recordem també que tampoc seria possible el programa sense la col·laboració del nostre director, el Melcior Querol, del nostre productor, l'Àlex Alsina, i que avui també té cura dels controls, és al capdavant dels controls, i de Maria Marín, que us parla presentant i conduint el programa. Amics, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura és del profeta Ezequiel i del capítol 37.
Això diu el Senyor Déu. Mira, poble meu, jo obriré els vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré entrar en el territori d'Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. Us infundré el meu esperit i recobrareu la vida, i us deixaré en el vostre territori. Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he complert. Diu el Senyor Déu.
Israel pateix a la deportació de Babilònia. S'adona que la causa d'aquesta situació està en les pròpies culpes. Estan desencisats, abatuts, i no veuen cap futur per al seu poble. En el marc d'aquesta desesperança, el profeta crida a l'esperança i a la joia. Israel ressorgirà. Bé, doncs, què hi diuen d'aquesta lectura?
Aquesta lectura, dius bé amb aquesta introducció, però jo remarcaria un aspecte que en el conjunt del diumenge en què estem té importància, i és el sentiment de que era un poble mort. O sigui, la deportació a Babilònia va suposar pèrdua del territori, del país, la terra, pèrdua del rei, les institucions, pèrdua del temple, tot el món cultural, el món religiós. I això, en els deportats a Babilònia hi havia el convenciment que era un poble mort, que no era poble.
Sí, sí.
I aleshores, l'Ezequiel, en aquesta, ell, la seva missió serà, es diu molt bé, alçar l'esperança del poble, però al mateix temps també purificar l'experiència religiosa. Uh-huh. Doncs justament abans d'aquest text hi ve aquella visió dels ossos secs. Uh-huh. L'explico perquè dóna sentit aquest text avui.
Sí, sí.
Aquella plana, una esplanada plena d'ossos, ossos descarnats. Llavors, ell veu com aquells ossos es comencen a moure, s'ajunten, formen esquelets, es recobreixen de membres, de carn, tota una multitud. O sigui, aquell poble mort torna a la vida. Llavors, per això parlarà d'obrir els sepulcres, de fer el sortir dels sepulcres, de donar vida. Llavors, és l'experiència del poble mort que reviu gràcies a la fidelitat del Senyor, a l'acció de l'Esperit del Senyor. Llavors aquesta lectura l'empalmarem després amb l'Evangeli, que trobarem que llegirem més tard.
Carme?
Sí, jo això d'obrir els sepulcres poder a un nivell més quotidià, no? El relacionaria amb el despertar diari.
Sí, sí, molt
cada
bé.
Dia podem despertar a fora del sepulcre, és a dir, el nostre dia, amb l'esperança poder de trobar algo nou, algo bo que ens faci mm-hmm. moure, no? Jo ho veuria també per aquí, no? Més al costat nostre, el rutinari, el diari, no? Per mi, particularment, això significa cada dia, no? Donar gràcies a Déu i que m'obri un altre cop l'esperança i a veure què em porta el dia, no? El dia a dia.
Sí, sí.
Jo també això li diria a molta gent que és una reflexió guapa de fer cada dia, que jo... Sí. Procuro fer-la, no?
Sí, a mi em sembla també interessant el fet de que no, normalment, connectant amb el que diu la Carme, que vivim sota el pes de la nostra manera de ser, que no ens agrada, o dels que ens envolten, que pues, tots tenim gent a la família, o veïns, o a mi, o gent coneguda, que és difícil la relació. Aleshores, nosaltres tenim dues opcions quan ens llevem al matí. O bé, tenir una mirada nova vers tota aquesta realitat que no ens agrada ni de nosaltres mateixos ni dels altres per fer possible que realment sigui un dia nou, que sigui un dia ple de vida, que donis l'oportunitat de recomençar allò que ahir, el dia anterior, va quedar a mitges o malament.
Proposo que fem un breu comentari al Salm, perquè com que tenim un evangeli molt extens i molt interessant de comentar, com tota la paraula de Déu, sens dubte, doncs els hi sembla bé, si no hi ha cap comentari a afegir, mossèn Sàries, vol afegir alguna cosa que matisar o que, alguna aportació breu a aquesta lectura?
S'ha dit aquests transfons que jo us demarcaia de mort a vida, s'ha dit amb el que deia la Carme, amb el que deia el Jordi, vull dir, l'experiència de mort que fem una mica tots plegats, la desil·lusió, el fracàs, els estressos, ja, quantes situacions de mort que fem a la vida
sí, sí.
I que cal anar-les superant. No, passem al Salm.
Sí, el Salm és el 129 i té per resposta «Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa». És un salm penitencial que ens fa donar com el pecat ens situa en aquesta... una mica en l'experiència del que és l'amor i també degut al nostre pecat, no? I com el perdó del Senyor ens ajuda a sortir-ne. No ho veuen, això?
És el consol permanent que mm-hmm. tota la Bíblia, totes les lectures ens donen, no? El consol, l'esperança permanent, que per mi és el gran missatge, no? Sí, de la Bíblia, sí. És a dir, tot el trajecte de la Bíblia, que el mossèn Sàries ens ho podria explicar molt bé, tot el camí de la Sagrada Escritura és aquest missatge, no? Esteu tristos perquè esteu aquí i teniu problemes, però jo us dono l'esperança, el consol etern, no? Això per mi és un missatge molt bonic, diari, jo me l'aplico, procuro aplicar-m'ho directament cada dia.
És que també és desensisador per nosaltres veure que caiem cada dia, cada dia. Però també hem d'obrir els ulls i veure que el Senyor ens acull cada dia amb el seu perdó. Això ha de ser molt esperançador, no, mossèn?
El Salm diu una frase, no l'hem llegit, diu «Si tinguéssiu en compte les culpes, qui es podria sostenir?»
Exacte. Molt bonic, això, eh?
Esclar, si el nostre Senyor mirés les nostres misèries, ja podríem plegar. En canvi, llavors, sempre tenim, per part de Déu, aquest amor fidel, aquesta redempció generosa,
sí.
que ens fa mirar més enllà.
Molt bé, passem endavant. Ja proposo perquè puguem escoltar la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8è.
Germans, els que viuen d'acord amb les mires naturals no poden agradar a Déu, però vosaltres no viviu segons les mires naturals, sinó segons les de l'Esperit. Perquè l'Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l'Esperit de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi de morir per culpa del pecat, com que sou justos, l'Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres l'Esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d'entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.
Versets del capítol 8 de la Carta als Romans, que és tot ell una catequesi del protagonisme de l'Esperit en la vida de la comunitat cristiana. Aquest fragment veiem com presenta l'Esperit com el que habita en el creient i dona la vida al pecador i al cos mortal. Una mica difícil d'agafar aquest verset, no, mossèn Sàries? Que...
Bé, i el contrast entre les mires naturals, dominats pels instints, les passions i la vida de l'esperit.
Sí, sí.
Aquest contrast. Que aquest contrast Sant Pau el té molt sovint, en parla, eh? És una constant de la literatura paulina, el contrast entre viure segons les mires naturals abans de la conversió, abans del baptisme, o viure segons l'esperit un cop un ha cregut, un cop s'ha fet batejar. Llavors, esclar, la presència de l'esperit aquí, tu, Maria, ho remarcaves quan començaves la introducció, dius, no només inspira accions conforme a la veritat, sinó que perllonga la seva acció, vivifica la persona. Sí, inspira, però va fent que continuï la persona.
Sí, a mi em sembla, connectant amb el que dèiem abans de la nova mirada que hem de tenir cada matí quan ens llevem, que tornem a néixer per tornar a reviure, doncs a mi és una invitació a que tota la realitat que ens envolta la veiem amb els ulls de Déu, tal com Déu ho veu. Aleshores, això ens ajuda a relativitzar tantes coses que no entenem i que, precisament, per la presència de l'Esperit de Jesús en nosaltres, és el que ho fa possible. No és que sigui un mèrit, un esforç, senzillament és fer silenci interior a fi que sigui Jesús dins nostre que ens inspiri allò que en cada moment cal fer en la realitat quotidiana.
Perdona, més, és que volia remarcar una cosa que has dit tu, Jordi, perdona, eh? Diu, a cada matí, quan tornem a néixer, has dit aquesta expressió, diu, cada matí, quan tornem a néixer. Fins que aquesta expressió és profundament bíblica. La nit, el son, el dormir, és experiència de mort que fem cada dia, i no ens n'adonem. La nostra mort és igual com temps quan dormim. Llavors, al matí, quan deixes el son, quan et despertes, tornes a néixer. El cos fa l'experiència de mort en el son de la mort és la frase bíblica per excel·lència que trobarem després a l'Evangeli, que Jesús diu està dormint, vull dir, aquest torna a néixer, aquest és sortir de la mort. Carme, perdona.
No, jo només volia reivindicar la importància de prendre consciència de l'esperit, de l'actuació de l'esperit al nostre ser cada dia diari. Per mi és una de les descobertes importantíssimes que jo darrerament estic tenint i estic intentant treballar, no? Vull dir, la força de l'esperit és impressionantment gran i la gent no n'és conscient. Fins i tot hi ha, a vegades et comenten persones que són creients...
El gran desconegut.
El desconeixement de lo que és l'Esperit Sant i l'actuació que té a partir de que Jesucrist ho envia després de la seva resurrecció.
Mossèn Sàries, què ho fa que tinguem l'Esperit Sant com el gran desconegut entre els cristians? Una mica el que diu
no el
la Carme... Ja, però
no
a Jesús tampoc no el veiem.
Bueno, però tenim tot el text de l'Evangeli i segueixes més. Però l'Esperit Sant no som conscients de la presència de l'Esperit perquè no el veus.
Sí, sí, sí.
I aleshores, esclar, dius, pel baptisme rebem l'Esperit, on és? Confirmació, rebeu el do de l'Esperit. Aquests nens, nois i noies que es confirmen i surten de la salvació, pues, com hi han entrat?
Però com podem fer perquè hi hagi aquest coneixement?
Oi, filla,
és difícil,
sí,
no?
Sí, això és una acció de Déu, eh? És un do de Déu.
Demanar-ho a Déu.
El pots invocar, no? Ho diu el Senyor, que ho podem invocar, i la Santíssima Verge Maria també ho diu, que ho invoquem.
Això s'ha de demanar, s'ha de demanar.
Bé, doncs ja és una pista, no?
D'altra banda, també, el nivell de maduresa dels adolescents que fan la confirmació, doncs tampoc no permet grans místiques, no senzillament, doncs, que és més endavant, a mesura que maduren, que poden prendre consciència d'allò que han fet.
A més, si prenen consciència que l'Esperit actua en ells, ja em dono per satisfet, eh? Mm-hmm. Que siguin conscients, no ho veuen, però que siguin conscients que l'Esperit actua en ells.
Sí. Personalment, jo després de fer la confirmació és quan menys fe tenia. Per tant, vull dir que és una cosa que està en la misericòrdia de Déu i en la seva acció.
Doncs continuem endavant i ara fem la lectura de l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 11.
En aquell temps caigué malalt un home que es deia Llàtzer. Era de Betània, el poble de Maria i de la seva germana Marta. Maria era la qui més endavant ungia el Senyor amb perfum i li eixugà els peus amb els cabells. Llàtzer, el malalt, era el seu germà. Les dues germanes enviaren a dir a Jesús:
Senyor, aquell que estimeu està malalt.
Jesús, en sentir això, digué:
aquesta malaltia no és mortal, és per a donar glòria a Déu. El fill de Déu en serà glorificat.
Jesús estimava Marta, la seva germana, i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara 2 dies al lloc on era. Després, passats aquests dies, digué als deixebles:
«Tornem a Judea».
Ells li digueren: «Rabí, fa poc que els jueus us volien apedregar i ara hi voleu tornar». Jesús contestà:
«La claror del dia dura 12 hores. Els que caminen de dia no ensopeguen, perquè veuen la claror d'aquest món. Però els que caminen de nit sí que ensopeguen, perquè els manca la claror».
Després afegí:
«Llàtzer, el nostre amic, s'ha adormit. Vaig a despertar-lo».
Els deixebles li digueren: «Senyor, si s'ha adormit, es posarà bo». Jesús es referia a la seva mort, però els deixebles es pensaven que parlava del son ordinari. Llavors Jesús els digué clarament:
«Llàtzer és mort. M'alegro de no haver estat allà. Serà en profit vostre perquè cregueu. Però ara anem-hi».
Tomàs, el bessó, digué als seus companys: «Anem-hi també nosaltres, morirem amb ell». Quan Jesús arribà, ja feia 4 dies que Llàtzer era el sepulcre. Betània és a prop de Jerusalem, cosa de 3 quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut a donar el condol a Marta i a Maria per la mort del seu germà. Marta, quan va saber que Jesús arribava, sortia a rebre'l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús:
«Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s'hauria mort. Però fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà tot el que li demaneu».
Jesús li diu:
«El teu germà ressuscitarà».
Marta li respon:
«Ja sé que ressuscitarà quan tothom ressusciti el darrer dia».
Li diu Jesús:
«Jo sóc la resurrecció i la vida. Els que creuen en mi, encara que morin, viuran. I tots els que viuen i creuen en mi no moriran mai més. Ho creus, això?».
Ella li diu:
«Sí, senyor, jo crec que vos sou el Messies, el fill de Déu que havia de venir al món».
Havent dit això, se n'anà a cridar la seva germana Maria i li digué en veu baixa:
«El mestre és aquí i et crida».
Quan ella sentia això, s'aixecà tot seguit i anà a trobar-lo. Jesús encara no havia entrat al poble, sinó que era a l'indret on Marta l'havia trobat. Els jueus que eren amb ella a casa per donar-li el condol, en veure que s'aixecava així, se n'anaren, la seguiren, pensant que anava a plorar vol al sepulcre. Maria arribà on era Jesús i en veure-la es llançà als seus peus i li digué:
«Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s'hauria mort».
Quan Jesús veia com plorava i com ploraven també els jueus que l'havien acompanyada, es commogué profundament i es contorbà. Llavors preguntà:
«On l'heu posat?».
Li diuen: «Veniu a veure-ho». A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: «Mireu com l'estimava». Altres deien: «Aquest home que obria els ulls al cec no hauria pogut fer que Llàtzer no morís?». Jesús, commogut, altra vegada arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa. Jesús digué:
«Traieu la llosa».
Marta, la germana del difunt, diu a Jesús:
«Senyor, ja es descompon. Fa 4 dies que és mort».
Li respon Jesús:
«No t'he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?».
Llavors van treure la llosa. Després Jesús alçà els ulls al cel i digué:
«Pare, us dono gràcies perquè m'heu escoltat. Ja sé que sempre m'escolteu, però dic això perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vos qui m'heu enviat».
Havent dit això, crida fort:
«Llàtzer, vine a fora».
I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligats amb les venes de mortallà i la cara lligada amb un mocador. Jesús es diu:
«Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar».
Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, cregueren en ell.
Relat del conegut text de la resurrecció de Llàtzer, que només és present a l'Evangeli de Joan. És l'últim dels signes que realitza Jesús i és el que provoca directament la seva condemna. Veiem el seu missatge de llum per a nosaltres. Mossèn Sarrias, què hi diria?
Moltes coses.
Sí. No, totes no, alguna.
Anem per parts. Jesús es manifesta com el vencedor de la mort i d'alguna manera prefigura la seva pròpia resurrecció i la resurrecció al final dels temps. Jo sóc la resurrecció i la vida. Els que creuen en mi, encara que morin físicament, viuran. Si ell és vencedor de la mort. És un missatge de resurrecció.
Molt bé. Jordi?
Sí, per mi aquest diàleg tan preciós de Jesús amb les germanes de Llàtzer és una invitació a viure ja, si creiem que no morirem perquè creiem en Jesús, doncs és una invitació a viure ja en aquesta consciència i amb aquesta tranquil·litat de saber que podem viure amb la satisfacció de que no morirem, però fent les coses de cada dia amb aquella mirada de vida i d'esperança que ens convida Jesús, no?
Sí, sí, està en justament en la base de tota la nostra creença, no? I justament és la desesperança de no saber què hi ha després d'aquesta vida, el que moltes vegades fa que la gent no hi cregui. És a dir, no creuen perquè no creuen realment que hi hagi una vida després d'aquesta material. Això, estem envoltats avui dia d'aquesta idea, no? Uh-huh. L'esperança d'una vida després està eliminada totalment, no? La gent viu sense aquesta esperança i per això que es concentra en el fet material de la realitat.
Carme, fa un moment que constatàvem com costa de valorar l'esperit i l'acció de l'esperit amb nosaltres. Si no descobrim l'acció de l'esperit, no podem descobrir la vida eterna.
Efectivament.
L'altra vida.
Efectivament.
Si no ens adonem de la vida de l'esperit, la nostra pròpia vida, l'esperit en nosaltres, la nostra pròpia vida de l'esperit, no ens la podem. Una cosa comporta l'altra, eh?
Sí, hi ha molta gent que és creient, però no reconeix la força de l'esperit. Molt menys les que no creuen, no poden reconèixer la força de l'esperit i per això estan enfonsats en la desesperança. Jo penso que si tinguessin aquesta petita alegria, no?, de trobar aquesta esperança, i per això jo penso que s'ha d'invocar l'esperit, s'ha de creure o cridar l'esperit. Moltes vegades nosaltres mateixos que creiem entrem en certes desesperances, no?, quotidianes.
Per això tanta gent que no creuen i no tenen esperança fan mans i mànegues per amagar el fet de la mort i reduir-lo, eliminar-lo de les seves vides quotidianes, no? Per això, quan finalment, irremeiablement, esdevé, és un drama, que no hi ha consol possible.
Efectivament.
Sí, perquè és el punt final. Aviam, si la mort és el punt final i s'ha acabat, esclar que és un drama. Deixa de ser un drama a partir del moment que tu veus la mort com un trànsit, com un pas, perquè després hi ha una continuació, no igual, a un altre nivell, d'una altra manera. És a dir, no podem pensar la vida eterna com una continuació de la vida material, no ho és, està a un altre nivell, però l'esperit, la persona, perviu. Mor, diguem, el cos, la forma material, les formes materials que puguem tenir, l'esperit perviu. Llavors aquí és on, clar, aquesta desesperança, aquest temor, aquesta angoixa davant de la mort, només es pot superar des de la perspectiva d'una vida eterna, d'una continuació, d'una vida més enllà. I, malauradament, en els nostres ambients, aquesta vida no més enllà no és pas el primer terme, eh? No és pas allò que més cregui la gent.
Jo penso que la negació d'aquest fet justament està a la base de tota la crisi que estem passant ara. Negar aquesta transcendència, aquesta esperança que en l'Evangeli la deixa molt clara Jesús, no? És justament l'origen o la causa de tot el mal que tenim avui dia, des del meu punt de vista. Si tu tens un problema i tens l'esperança de que és a dir, la teva vida transcendirà després, ho afrontes d'una altra manera, totalment, eh?
Manca vida espiritual, potser?
Jo crec que sí.
Vida espiritual, si ho dius amb el terme, amb el sentit de consciència de l'esperit, de l'acció de l'esperit en nosaltres, recuperem aquest tema de la lectura anterior, et diré que sí, és clar. Ara, adonem-nos una cosa, és clar, el creient, quan és conscient de la seva situació com a batejat, com a creient, sap que rep una vida superior. I aleshores, en acabar la nostra existència històrica humana aquí a la Terra, la mort física no representa el final absolut.
Clar.
Hem rebut una altra vida. Tant la vida humana se'ns acaba, i ho sabem, i comencem un procés irreversible de descomposició. Però més enllà d'aquesta descomposició física, la vida superior que hem rebut, la vida de l'esperit perdura.
Clar. Potser ens manca aquesta consciència de que tenim una vida superior. i de viure-ho en la nostra quotidianitat, quan treballem a la nostra família, en l'ambient social en què ens movem, per exemple.
És que ho faríem tot amb molta més alegria, si tinguéssim aquesta consciència.
Perquè si esperem la vida eterna, diguéssim, i en canvi no ho demostrem, entre cometes, cada dia en allò que vivim, potser és molt dur d'esperar fins que s'acabin els nostres dies, no?
Sí, per això el Papa Francesc no es cansa de fer-nos una invitació a que siguem alegres, persones alegres, que encomanem la joia de l'Evangeli i que la gent es pugui preguntar, escolta, tu, quina és la causa de la teva alegria? Jo crec que això és molt important i, per tant, quan sortim al carrer, hem de mirar si portem la motxilla de les preocupacions o l'hem de deixar a casa i sortir doncs, amb una cara doncs, serena i confiada, no?
Donar raó de la nostra fe, amb la nostra vida, donar raó de la nostra fe, d'allò que creiem, d'allò que esperem. Quins són els motius que fonamenten la nostra fe, la nostra esperança, aquesta vida de l'esperit?
Aquesta alegria que la gent té quan realment descobreix aquesta esperança, la gent que realment és conscient d'aquest camí, aquest procés, no?, de l'ésser humà, del cristià, en definitiva, és com l'alegria que li donen els nens quan expliques un conte maco, no? L'altre dia, parlant del fet religiós i de la meva creença i de més, una persona em va comentar, bueno, però el que m'estàs explicant és un conte.
Per què?
Bueno, perquè jo li he expressat d'una forma alegre, sí, emocionada, sí, fantàstica. Sí. Jo és que cada cop...
Perquè és així, no, Carmen?
Perquè jo ho crec així. Aleshores, clar, quan ho explico em dona una alegria impressionant. I diu, però el que m'estàs explicant és un conte. Dic, bueno, doncs pues l'alegria que dona un conte és l'alegria de saber aquesta realitat, no? Aquesta esperança cap a on anem, no? Uh-huh. És curiós, no?
Clar, amb la diferència que el conte saps que és un conte i, en canvi, descobrir la vida de l'esperit saps que aquest conte és real.
És real, però ella em deia que era un conte perquè no creia, no? És a dir, però el concepte ja l'havia agafat, no?
Sí, sí.
És l'alegria que produeix una història fantàstica, uh-huh, amb un nen, per exemple. A mi la produeix conèixer la veritat. Uh-huh. I dic, pues...
Sí, la gent normalment no creu perquè no veu, perquè no, científicament no es pot demostrar. Però també nosaltres, els cristians, podem afirmar i demostrar que quan creus, quan has cregut, experimentes en la teva vida l'acció de Déu. Per tant, és ben científic. Però clar, si no fas el pas de posar-t'hi, no ho descobriràs mai.
No és demostrable, però és experimentable. I creieu-me, darrere de la fe sempre hi ha l'experiència de la fe. Si no has experimentat la fe, no creuràs.
Sí, sí.
Diràs que creus, però vull dir, veritablement, la fe vol ser experimentada. L'experiència de Déu. Fer l'experiència de Déu.
Molt bé, doncs, amb aquestes paraules que ens acaba de dir mossèn Ramon Sàrries, hem d'acabar el nostre programa, en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquest diumenge 5è de Quaresma, i ho hem fet amb la Carmen Ruiz, mare de família, advocat i catequista de la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell. I li agraïm també la participació en el programa. Gràcies, Carmen.
Gràcies, Maria.
Mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. També gràcies, mossèn Ramon.
I fins a la propera.
Fins a la propera. I en Jordi Rubió, que és treballador social i forma part de l'equip pastoral de la Batllia Baridà de la Cerdanya, que porta el Seminari del Poble de Déu. També gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Amics, amigues, sabem que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos doncs, els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre la taula de l'Evangeli. Poden continuar fent-ho, sisplau, i si ho desitgen, a la nostra adreça taulevangeli@radioestel.cat. taulevangeli@radioestel.cat. Ja saben que els esperem la setmana vinent, que comentarem la litúrgia del diumenge de Rams. No hi faltin. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
A Ràdio Estel triem amb cura la nostra música perquè tu en gaudeixis al màxim. En qualsevol moment, a qualsevol lloc, cada cançó, cada ritme, escollit especialment. Perquè tu et distingeixes de la resta. A Ràdio Estel posem música al teu dia a dia. Ràdio Estel, la música només per tu.